La meva mona està malalta. És una grip amb febres altes.
Això és La man malalta de Manel, que és la sintonia del Futbol Club del Mas, el club de la mitjanit. Àlex del Mas, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Què vol dir, segons el teu punt de vista, Xavi, quan es refereix a jugadors poc pulcres?
Bé, ja ho he definit molt bé, jo crec, fins ara. Tots ens ve al cap el no perdre pilotes, no? I el mateix Xavi ho diu en roda de premsa, però jo crec que va bastant més enllà. Crec que us posaré tres exemples o tres coses que crec que també tenen a veure amb la pulcritud. La primera d'elles és donar avantatge amb cada passada, és a dir, fer la passada en el moment que toca, però sobretot a la cama que toca del teu company, en la direcció que toca, i moltes vegades aquella passada que ja està indicant la desmarcada on ha d'anar, no? És a dir, aquesta capacitat de no només passar la pilota, sinó donar-li avantatge a la següent acció.
Espera un moment, Ricard, això fa anys que tu detectes que no es fa tant.
Sí, per afegir, no? A l'Àlex, fer una passada proposant al receptor la següent acció. O sigui, a vegades hi ha passades que ja generen l'acció posterior, i fa molt de temps que, com dius, les passades és a fer arribar la pilota al jugador a qui li vols passar, sense, com diu l'Àlex, ni donar-li avantatge ni proposar-li la pròxima acció, que és el que dona velocitat a una acció encadenada.
Àlex, pots continuar.
Sí, la segona jo la baso en la... Bé, també ho heu dit una miqueta, en la presa de decisions, l'anar revolucionat, és a dir, el pensar abans de rebre, que va lligada, no? Que al final et farà proposar aquesta jugada que ara parlàvem i que deia també el Ricard. És a dir, la presa de decisions, i que tantes vegades Xavi ho ha dit, no? En molts partits. No tots els espais s'han d'atacar, no totes les passades han de ser endavant, han de ser verticals. Per tant, aquí també té a veure amb la pulcritud. I després, per mi, la tercera i la més important per al tipus de joc Barça és que no només no cal perdre pilotes, sinó cal tenir la capacitat de, sense perdre pilotes, progressar i generar. I aquí és on crec que hi ha un missatge de Xavi cap als dos interiors actuals, cap a Gavi i cap a De Jong, perquè la realitat és que al Barça li està costant generar ara mateix per dins. Tots tenim la imatge d'arribar amb moltes centrades, amb molta inèrcia per fora, però dins li està costant. I per això és tan difícil jugar al Barça i és tan difícil jugar a dins en el Barça, no? Però crec que va per aquí. Crec que el tipus de joc Barça necessita això, que sense perdre el domini i la possessió tu de pilota siguis capaç de fer-li mal al rival, i passa per aquesta pulcritud.
Jo crec que qui reuneix tot això que diu l'Àlex es diu Pedri, i que és probablement el futbolista que més ha valorat Xavi a les rodes de premsa, d'on ha vingut, d'on has arribat, on t'has format, perquè té tot això, té aquests tres components que diu l'Àlex, just en el moment que és veritat que el Barça també s'ha desinflat quan Pedri ha desaparegut del mapa, i no sé fins a quin punt això té una conseqüència automàtica.
Sí. A més, Pedri té conservació de la pilota, que ara pocs jugadors del Barça saben conservar la pilota quan l'equip necessita un segon de pausa per avançar junts, i en això Pedri es troba a faltar, evidentment. A quins jugadors posaries a la llista dels poc pulcres, segons Xavi, Àlex?
Mira, els heu dit tots, pràcticament, i jo també sóc dels que penso que n'hi ha pocs de pulcres, no? Busquets, Piqué, segurament els que han rebut l'escola. Un que no he mencionat, i per mi no és pulcre, és De Jong. De Jong té moltíssimes qualitats, és un jugador extraordinari, però això a vegades no ho té. És a dir, jo recordo moltes jugades on De Jong fa la passada per tornar a rebre-la ell, no? O per no donar aquest avantatge. Crec que és un dels jugadors al qual es referia Xavi i que segurament no està en el cap de tots nosaltres, tots els altres, els Araujo, els Dembélé, els Adama, fins i tot a Aubameyang, Ferran, en algun moment, Gavi, que comentàveu, també hi són. Però crec que De Jong no pot estar al cap de tots, i crec que és un jugador que hauria de polir alguna cosa d'aquestes.
Què has vist en De Jong els últims partits, Àlex?
Sí, li he vist un comportament posicional diferent en els dos últims partits. Ja a Mallorca, contra el Mallorca, ja m'ho va semblar, que l'he vist rebre al costat de Gavi, al costat de Busquets, venia... És a dir, trencar molt el joc de posició. Jo no sé fins a quin punt això és decisió de presa de decisions seva o és una petita llicència de Xavi per tal de que es trobi més còmode, però la realitat és que l'hem vist a totes les zones del camp en situacions que potser tampoc tocava, i això l'ha fet participar molt més. La mitjana de passades de De Jong fins a aquests dos partits estava en 49, i si agafem les d'aquests dos partits sumades i fem una mitjana, se'n va a les 60. Per tant, està participant més, però sempre trencant una miqueta aquest joc de posició que busca Xavi.
I tu creus que és bo o no és tan bo aquesta actitud diferent de Frenkie de Jong que els últims partits? Actitud en el sentit futbolístic, en les zones que trepitja...
Bé, primer hauríem de saber si això és una cosa ja pactada amb Xavi o no.
Però creus que afavoreix el joc de l'equip?
Jo crec que en general no. Jo crec que si surts del guió en algun moment determinat, sí. Sempre això és una iniciativa bona i sempre cal tenir aquesta llibertat, i més amb un jugador com De Jong que la necessita. Però no per sistema. Jo crec que si el Barça vol jugar una cosa en la qual el joc de posició és important, d'alguna manera has de ser rigorós en això. Si no, juguem una altra cosa.
Jo també tinc dubtes sobre si és una llicència, com diu l'Àlex, però em semblaria una molt mala notícia que fos una llicència, perquè Xavi sempre ha marcat un model de referència futbolístic, i donar-li aquesta llibertat, que com diu l'Àlex, si mires mapes de calor, és que gairebé trepitja més la zona esquerra que la dreta quan estàs jugant com a interior dret els últims partits, clar, estàs fent una renúncia importantíssima, perquè si deslocalitzes una de les peces, diríem que l'engranatge col·lectiu és impossible que funcioni, i és el que està passant ara, que probablement ajuda que De Jong s'animi, i potser que hagin arribat a l'acord de dir anem a recuperar-lo anímicament per tornar-lo a incloure com a peça, però aquestes excepcions són perilloses.
Vam parlar fa unes
perquè
setmanes...
Perquè no tenim pressa, vaja.
El dia que el van canviar i va marxar,
sí,
quin dia va ser?
Molt desanimat,
dia
oi?
Del Rayo.
El dia del
I
Rayo.
Després ja ve el del Mallorca, que és quan veiem aquesta
sí, versió més dinàmica. Sí.
Diferent. Jo és que entenc el que diuen el Ricard i l'Àlex, però és que al mig del camp ha desenvolupat una falta de personalitat tan galopant que qualsevol manifestació de personalitat, encara que sigui fora del guió i estràvica, jo la puc entendre. És a dir, Xavi, si és que està consensuat, que vull creure que sí, perquè si no ja és per plegar, el que busca Xavi és que algú agafi les regnes que va deixar Pedri, i en aquesta setmana sense Pedri no les havia agafat ningú. Jo puc entendre això, perquè és que si no, al mig del camp no té cap presència, ni en joc de posició ni sense.
Doncs el dimarts contra el Celta al mig del camp diria que De Jong haurà de jugar de mig centre, oi? Perquè Busquets està sancionat i l'opció és De Jong. I
sí, sí,
si no hi ha una altra fórmula imaginativa, Riqui Puig acompanyant Gavi a l'interior.
Jo crec que serà això, sí, sí.
No, és que no hi ha més, no? Són faves comptades.
Sí, gràcies que tornés a pujar Álvaro Sanz, que no, ara no està jugant al B.
Sí, el que passa és que quan va jugar Álvaro Sanz, crec que va ser a Mallorca, Riqui també va jugar, no? Era en aquella
sí,
època que la
sí,
Covid
sí
va castigar el vestidor i pràcticament no hi havia jugadors per
bé, com a mínim apareixerà un jugador al camp amb il·lusió, s'entén, vaja, vull pensar-ho.
I creieu, en l'aportació que pugui fer Riqui Puig? Ahir per mi no, va perdre una pilota una mica absurda, però per mi va entrar amb energia al camp i es va oferir, va generar certes línies de passada.
Jo, mira, jo ja saps què penso de Riqui Puig. Crec que és un jugador que li falten moltes coses i sobretot continuïtat, com per poder ser un jugador, diríem que important al Barça, però té il·lusió. I això ara mateix cotitza tant que aparegui un nou actor amb il·lusió i que, clar, que no ens decebi, és a dir, que no s'encomani, sinó que continuï mostrant aquesta predisposició que ha mostrat sempre quan ha jugat amb el primer equip, i aquesta il·lusió, encara que sigui un futbolista que no sigui, diríem, que entri en els paràmetres del que ara mateix el Barça necessitaria, jo crec que és bon senyal. És que ara som en un moment que necessitem espurna per alguna banda.
Àlex, tu creus que Riqui Puig, que no Ricard Puig, és un jugador pulcre?
No, jo crec que no. Perquè sí que a vegades té aquest concepte, no, de millorar la següent jugada, però també li falta aplicar aquest punt de pausa i algunes de les cosetes que hem dit. Però jo coincideixo que li pot anar bé, en el moment on està l'equip. Jo crec que Riqui Puig, que també crec i coincideixo que és un jugador que està un graó per baix dels altres migcampistes actuals, en aquest moment on l'equip sembla que vagi, diguéssim, amb la... sense evolucionar, però tampoc sense involucionar, crec que a l'entrada de Riqui li pot anar bé aquí.
Continua amb el marcatge de Frenkie de Jong, que m'ha semblat molt interessant el que has explicat aquesta nit, Àlex. Gràcies, bona nit.
Bona nit a tots.